Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 13 d'abril del 2024. Queda exactament un mes per les eleccions al Parlament i ja s'han donat a conèixer les persones que integraran les llistes dels partits que hi concorreran. El Parlament és la seu principal de la representació de la ciutadania catalana i, com a tal, sempre és bo que hi hagi presència del territori. I és per això que en l'informatiu d'avui repassarem les diverses llistes que incorporen presència prioratina. I és que, què millor que la gent d'aquí pugui defensar els interessos del territori al Parlament? A banda, però, en l'informatiu d'avui també us explicarem que Unió de Pagesos se suma a la comunitat de regants del Baix Priorat i reclama que es facin d'urgència les obres per portar aigua de l'Ebre a l'embassament dels Guiamets i així poder garantir el rec a bona part del sud del Priorat. Avui també ens farem ressò de la visita que el delegat del govern a Tarragona va fer al consultori de Porrera, depenent del cap de Falset, un dels considerats de difícil cobertura al territori i que s'inclou dins el pla d'ocupació de places de difícil cobertura en l'àmbit rural a l'atenció primària que promou el govern de la Generalitat. Així mateix, avui també parlarem de la Fira del Vi, ja que ja s'ha obert la plataforma de venda anticipada de tiquets. També us explicarem que demà té lloc la presentació dels actes de commemoració dels 250 anys de l'arribada de les relíquies de Santa Càndia a Falset. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Aquesta setmana s'han presentat les llistes definitives de les candidatures que concorreran a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 12 de maig, unes llistes que compten amb diversos prioratins a les seves files. Sense anar més lluny, l'alcalde de Falset, Carlos Brull, és un dels integrants de la llista d'Esquerra Republicana a la demarcació de Tarragona. Concretament, Brull ocupa el lloc número 6 de la llista dels republicans, que en les passades eleccions van aconseguir 5 dels 18 diputats que s'escullen a Tarragona. En aquesta ocasió, la llista d'Esquerra a la demarcació està encapçalada per la vallenca Raquel Sans. També a la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya hi trobem representació prioratina. És el cas del regidor de Falset Pontmès, Jaume Capdevila, que és el tercer suplent de la candidatura del PSC. La cap de llista dels socialistes a Tarragona és l'actual diputada Rosa Maria Ibarra. A la candidatura de Junts, l'alcaldessa del Masroig, Tere Guerola, i el regidor falsetà Roger Batllevell figuren com a suplents d'una llista que encapçala l'ebrenca Mònica Sales. És la CUP, però, la que incorpora més prioratins a la seva llista. Concretament, l'alcalde de la Torre de Fontaubella, Albert Sabater, és el número 10 de la candidatura dels CUPaires, mentre que el regidor dels Guiamets, Jordi Sales, és el número 14. L'activista Roser Bernet tanca la llista en el número 18. El cap de llista dels CUPaires a la demarcació és el geògraf i professor de la URB, Sergi Saladier, mentre que la tarragonina Laia Estrada és la cap de llista per Barcelona. Finalment, també hi ha presència prioratina a la candidatura de Convergents, que només es presenta a la demarcació de Tarragona. Clara Feloaga, dels Guiamets, és la número 14 d'aquesta llista que tanca l'exconseller de Justícia de la Generalitat, Germà Gordó. Unió de Pagesos ha plantejat aquesta setmana en una reunió amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i a través de carta al secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, la necessitat de declarar com a obres d'emergència les proposades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per proveir el sistema de rec del Baix Priorat. El sindicat se suma així a la petició de la comunitat de regants del Baix Priorat i reclama que el govern central aprovi l'assignació pressupostària per executar aquestes obres. El sindicat posa en relleu que la sequera que afecta el pantà dels Guiamets amenaça la supervivència dels conreus del Baix Priorat, cosa que posa en qüestió l'economia de centenars de famílies d'agricultors i de retruc el teixit social i econòmic de la zona. Unió de Pagesos insta a l'administració central a una intervenció urgent per dur a terme les obres que demana la comunitat de regants del Baix Priorat. I això és la consignació pressupostària per executar l'obra que permeti dur aigua del riu Ebre a aquest sistema hídric. El delegat del govern a Tarragona, Àngel Xifré, i la gerenta de la regió sanitària del Camp, Imma Grau, van visitar aquest dimecres el consultori de Porrera. Aquest centre forma part de l'àrea bàsica de salut de Falset, una de les considerades de difícil cobertura al territori i que s'inclou dins el pla d'ocupació de places de difícil cobertura en l'àmbit rural a l'atenció primària que promou el govern de la Generalitat. Aquest aspecte es va abordar durant la visita amb l'equip del centre, amb qui es va valorar l'impacte que suposarà la implantació d'aquest pla, que ha de permetre fer més atractius pels professionals sanitaris uns llocs de treball que, avui dia, costen molt de cobrir per les seves característiques estructurals. En aquest sentit, es consideren de difícil cobertura aquelles places que, de manera recurrent, no són escollides pels professionals sanitaris com a destinació per treballar. I és el cas, per exemple, d'equips situats lluny d'hospitals, en poblacions rurals o en indrets amb alt índex d'envelliment de població. Un de cada 5 equips d'atenció primària a Catalunya és de difícil cobertura, el que suposa un 21% del total de les equips d'atenció primària del país. En el cas de la regió sanitària del Camp de Tarragona, les àrees de difícil cobertura suposen un 30% del total del territori. Aquestes àrees bàsiques de salut són Cornudella de Montsant, Alcamés, Falset, Montroig, Montblanc i les Borges del Camp. Davant d'aquestes dades, des de Salut es pretén fer més atractius pels professionals sanitaris aquests llocs de treball mitjançant un pla d'incentius i mesures específiques. D'una banda, s'oferiran incentius econòmics per afavorir el projecte professional dels qui ja treballen o que vulguin optar a treballar en aquestes zones rurals. I en aquest sentit, els metges i metgesses de medicina familiar i comunitària i també pediatria rebran un increment anual d'uns 3.500 euros i els infermers i infermeres, llevadors i llevadores i els i les treballadores socials de 2.000 euros. Aquesta mesura suposarà una inversió d'11,5 milions d'euros anuals del Departament de Salut. D'altra banda, el pla també preveu un conjunt de mesures de caràcter social, com ara facilitar la investigació i la docència, la formació continuada o la flexibilització de la jornada, garantint sempre el servei, entre d'altres. Finalment, en l'àmbit personal, contempla un seguit de mesures per afavorir l'habitatge, la mobilitat o l'ocupació de la unitat familiar, entre d'altres. El CAP de Falset i el CIAP del Consell Comarcal del Priorat organitzen un grup de suport de persones cuidadores no professionals. El curs és totalment gratuït i té per objectiu oferir tècniques i estratègies per reduir el malestar de les persones que tenen familiars o persones dependents a càrrec. Cada divendres, de 10 a 2 quarts d'una, al CAP de Falset, hi haurà un espai per aprendre a gestionar les emocions i pensaments i també adquirir eines per tenir cura dels altres amb més seguretat i confiança. Totes aquelles persones interessades poden contactar amb el seu metge de capçalera o amb el seu infermer, o també trucant al CIAT Priorat. La Fira del Vi de Falset ha obert aquesta setmana la seva plataforma online, en la qual es poden comprar tiquets anticipadament per a la fira presencial, que tindrà lloc el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de maig, i en la que ja han confirmat la participació un total de 71 cellers de la DOQ Priorat i la DO Montsant. D'aquí pocs dies, la plataforma també permetrà reservar degustacions en cellers de la comarca del Priorat, pertanyent a les dues DOs entre el 6 i el 31 de maig. En total, dels 71 cellers participants al certamen, un 57% pertany a la DOQ Priorat, mentre que el 43% ho fa a la DO Montsant. Bona part d'aquests cellers també participaran a la proposta iniciada durant la pandèmia i que permet que, al llarg de tot el mes de maig, els cellers de la DOQ Priorat i la DO Montsant obrin les seves portes i es converteixin en estants on tastar els vins mentre es trepitja la comarca. La Fira del Vi de Falset, en el seu format clàssic i presencial, obrirà portes el divendres 3 de maig a la tarda, a partir de les 6, mentre que el dissabte i el diumenge el recinte estarà obert entre les 11 i les 9 de la nit. A banda de l'habitual presència de cellers a Falset durant el cap de setmana i de les activitats que es fan arreu de la comarca, la 29a mostra de vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant aposta clarament per seguir posicionant-se com una fira de referència per al perfil Wine Lover, que és com es defineix als apassionats de la cultura del vi. el Teatre L'Artesana acollirà demà diumenge l'acte inaugural de la commemoració del 250è aniversari de l'arribada de les relíquies de Santa Càndia a Falset. L'esdeveniment servirà per presentar els actes centrals de la celebració d'aquesta efemèride, actes que es concentraran al setembre coincidint amb les festivitats de Santa Càndia. Robert Coll és el regidor de festes de l'Ajuntament de Falset.
És una efemèride important a nivell de poble, perquè l'any 1774 Santa Càndia era una santa que era molt venerada a Falset des de temps immemorials, i el 1774 es van rebre aquestes relíquies i a nivell de poble se va celebrar amb una gran festa, amb una gran rebuda, amb 8 dies de festa, i a partir d'aquí molt possiblement a través d'aquesta arribada i a través d'aquesta veneració a Santa Càndia sorgissin el que és la festa major de Falset, que antigament se celebrava a Santa Càndia. Els actes, molts dels actes que tenim a festa major se celebraven a Santa Càndia, i és una mica també el tret d'origen d'aquesta arribada o d'aquesta rebuda de Santa Càndia a Falset.
Així, durant l'acte es presentaran, entre d'altres, el logotip del 250è aniversari, un domàs commemoratiu, obra de Jordi Baquer, o el cant d'entrada a la missa de Santa Càndia, a càrrec del mossèn Joan Àguila.
Presentem el que és el logotip oficial d'aquests 250 anys, presentem una sèrie d'actes que ens acompanyaran al llarg de l'any, sobretot a les festes de Santa Càndia. N'hi ha que anirem anunciant posteriorment, però aquests que tenen un vincle més relacionat amb aquests fets, els presentem el diumenge. La parròquia presenta una bandera també commemorativa dels 250 anys, que la gent podrà adquirir posteriorment, més cap a l'estiu. I també presentem, o la parròquia presenta, ja que estan amb la reforma de la façana de l'església i amb la instal·lació dels vitralls, hi ha 6 vitralls que tenen relació amb Santa Càndia i també seran presentats per l'autora que els ha fet amb aquest mateix acte. L'acte clourà amb un nou cant que ha composat i ha creat la lletra el mossèn Joan Àguila, que acompanyarà aquest cant, s'interpretarà el dia de la missa solemne del 8 de setembre de les festes de Santa Càndia.
El regidor de festes també va explicar quins seran els principals actes que se celebraran durant aquest any 2024.
Bé, el diumenge desgranarem més concretament aquests actes, però a trets generals hi ha un acte que fa 2 anys que se celebra, que és l'arribada de Santa Càndia, quan surt la imatge des de la capella fins a l'església, que també és una mica la simulació de com va anar l'any 1774 el fet d'entrar a Santa Càndia al poble de Falset. Aquí contarem amb el cercavila que es feia cada any, el cercavila festiu amb la imatge de Santa Càndia fins a l'església. Aquest any comptarem amb una sèrie de convidats especials que d'altres municipis de la comarca i de Catalunya que acompanyaran aquest fet, de sobretot simulant aquesta arribada de Santa Càndia, amb aquesta entrada, tal com celebrarem la resta d'anys, serà una mica més solemne i s'intentarà potenciar. Altres actes que tenim, hi ha un videomapping al final de les festes de Santa Càndia, que també intenta rememorar aquesta efemèride, i també hi ha un acte de clausura, que és l'últim cap de setmana de setembre, que les relíquies realment van arribar el 25 de setembre, tot i que celebrem les festes de Santa Càndia el dia al seu dia, que és el 7. Al cap de setmana més proper, el 25, hi haurà un espectacle musical i dansat que també simularà el que són la vida de Santa Càndia a través de les representacions dels vitralls que hi hauran instal·lats a l'església.
Les relíquies de Santa Càndia, màrtir cristiana del segle III després de Crist, van arribar a Falset el 25 de setembre de 1774. S'explica que van ser sol·licitades al vicari general del papa Climent XIV a instàncies del teòleg i predicador falsetà Josep Rull, resident a Roma com a missionista de la congregació de Sant Vicenç de Paül. El Sant Pare va acceptar la petició i va accedir al fet que la parròquia de Falset custodiés el cos de la santa i un vas de vidre amb sang vessada extrets del cementiri romà de Santa Siriaca. Van ser venerades durant molts anys tant a l'Església Vella del Castell com a la Capella de la Nova Església, fins que a principis del segle XIX, durant la Guerra del Francès, l'urna va ser profanada i les relíquies escampades. Recollides pels fidels, van ser guardades per seguretat al Seminari Franciscà d'Escornalbou fins al 1812, any en el qual retornaren a Falset, on es van guardar en un lloc reservat. No va ser fins l'any 1960 que, seguint documents de l'arxiu parroquial, es van trobar de nou les relíquies. Des de llavors reposen sota l'altar major, dins d'un cofre de plata, obra de l'Escola Massana de Barcelona. Les relíquies només s'exposen al públic durant les novenes en què el 7 de setembre cau en diumenge o en solemnes ocasions especials. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va aconseguir una important victòria al camp d'un rival directe al capdamunt de la classificació, el Mas Pellicer. Els falsetans van superar l'examen amb nota i van golejar els reusencs per 0-3. Mayol Caballero va avançar els prioratins al minut 18, mentre que Said Bouaca al 38 feia el segon. Al 72, Hassan Bouaca marcava el tercer i definitiu gol dels falsetans. Així doncs, el Falset continua segon a la classificació amb els mateixos punts, 49, que el líder, el Bonavista, que té una millor diferència de gols. Aquest cap de setmana, l'equip de la capital del Priorat rep el Riudoms, avui a 6:15, al nou Domènec Aragonès. El Porrera, per la seva banda, va sortir golejat del camp del líder, la Selva. Els porrerans van ser molt inferiors a l'equip local i van encaixar un contundent 6-0. Tot i sumar la setena derrota consecutiva, el Porrera continua 11è a la classificació amb 22 punts. Aquest cap de setmana, els prioratins miraran de capgirar la tendència en l'enfrontament que disputaran a casa contra l'Hospitalet de l'Infant B. El maig serà avui a 6:15. I el juvenil del Falset ha acabat la Lliga en tercera posició amb 45 punts. Els falsetans, que durant bona part de la temporada han ocupat el liderat, es conformen finalment amb una meritòria tercera plaça per darrere del base de l'Hospitalet i el Pathfinder. En l'última jornada els falsetans no van fallar i es van imposar al Mas Iglesias de Reus per 1-5. Pels falsetans van marcar Marc Reig, que va fer un hat-trick, Ramon Marco i David Oliveira. En futbol sala, el Priorat Nord es va imposar al Morell per 6-8. Pels del nord de la comarca van marcar Pau Bartolomé, que va fer 5 gols, Arnau Rofes i Pau Anguera. Victòria important per als cornudellencs, que són segons amb 40 punts, un menys que el líder, l'Inter La Selva. El Capçanes, en canvi, va perdre per 4-7 davant del Flix. Els capçanencs van anar sempre per darrere en el marcador i els gols de Joan Avante, Eloi Massip i Pipo no van ser suficients per esgarrapar algun punt. Així doncs, el Capçanes torna a caure a la zona de descens i és 11è amb 16 punts. Per darrere només hi té el Vandellòs, Cué, amb 11. A segona catalana, derrota també per als equips prioratins. Els Guiamets disputava 2 partits el passat cap de setmana, contra el primer i el segon classificats, i els va perdre tots dos. El divendres, contra el Riudecanyes, els guiametans van caure per 5-3, mentre que diumenge, a la pista del Vinebre, van encaixar un contundent 7-2. També va perdre el Marroig, en el seu cas, a casa contra el Riudecols per 2-3. I és que els prioratins van començar encaixant 2 gols que després van ser capaços de remuntar gràcies a Xavier Carrascosa i Bernat Fernández. Al final, però, el Riudecols va aconseguir el gol de la victòria al minut 38. Així doncs, la jornada deixa una classificació liderada pel Vinebre amb 40 punts i en la que el Marroig és tercer amb 31 i els Guiamets 5è amb 30. Finalment, en futbol sala femení, el Capçanes va perdre per 4-12 davant del segon classificat, l'Amposta. Tot i aguantar durant bona part del partit, les capçanenques no van poder amb el seu rival. Per les prioratines van marcar Mariona Barceló, amb 2 gols, Eliana Pritchard i Judit Peran. Malgrat la derrota, el Capçanes es manté tercer a la classificació amb 26 punts. L'Alforja Priorat Nord, per la seva banda, va imposar-se per 0-1 a l'Huracans Transpaís de la Selva del Camp. Sònia Màrtil va ser l'artífex de la victòria de l'est del nord del Priorat i el Baix Camp. Així doncs, les noies són segones amb 6 punts. Aquest cap de setmana no hi ha competició de futbol sala. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per l'entrada de vents de component nord que han netejat l'ambient, aquest pols del Sàhara que ens afectava durant un munt de dies I això ens ha portat també una estabilitat, llevat doncs, aquest vent del nord-oest, ha durat un parell de dies, i les temperatures també transitòriament han baixat, però ara aquest cap de setmana es presenta completament estable, l'anticicló domina el panorama i pràcticament la monotonia absoluta dominarà tot aquest cap de setmana pràcticament sense cap tipus d'alteració i amb temperatures clarament pujant d'una forma bastant notable. En definitiva, continuarem amb aquest temps avorrit i sense pràcticament alteracions i el que és més dolent, doncs, que continuarem en aquesta sequera. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1585, la sequera també era important perquè a Sòria feien pregàries demanant la pluja.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.